Israel es llança ara a un atac a gran escala contra el Líban. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
Després de gairebé un any d'ofensiva israeliana a Gaza, en la llarga resposta als atacs de Hamas de l'octubre passat, l'exèrcit d'aquest país ha canviat ara el seu focus d'interès i mira al nord, Sara Riera.
L'onada de bombardejos israelians contra Hezbollah d'aquest dilluns al Líban, que continua a aquesta hora, deixa de moment 100 morts i més de 400 ferits. Israel adverteix la població civil que s'allunyi dels edificis controlats per la milícia.
Última hora, corresponsal Roser Oliver Lluella.
És l'onada d'atacs israelians més intensa i amb més profunditat al Líban des de fa un any. Israel adverteix als seus conciutadans que venen dies difícils i que hauran de mostrar compostura, disciplina i una obediència total a les ordres de l'exèrcit.
A Catalunya, Oriol Junqueras assegura que es va assabentar per la premsa de la responsabilitat d'Esquerra en els cartells sobre l'Alzheimer dels germans Maragall.
Avui la pugna pel control d'Esquerra s'ha traslladat al matí de Catalunya Ràdio, on Junqueras ha continuat atacant la candidatura apadrinada per Marta Rovira, Nova Esquerra Nacional. Li ha respost Teresa Jordà, membre d'aquesta llista.
Dissabte no vaig dir cap nom i vaig dir que hi ha coses que han passat que no haurien d'haver passat i que ens hem de comprometre a fer tot el possible perquè no tornin a passar.
Que el problema o la gran traïció que parla Oriol Junqueras és perquè Marta Rovira no va voler tornar-se a presentar amb ell.
Els treballadors autònoms es jubilen 14 mesos més tard que els assalariats i cobren 600 euros menys de pensió de mitjana.
Són dades de la Seguretat Social. Per la presidenta de Pimec Autònoms, Elisabet Bach, els dos fenòmens van en molts casos lligats.
Les prestacions són baixes quan una jubila. Això comparat amb els ingressos que puguin tenir, que puguin ser més alt o més baix, segur que són més baixos, i per tant la gent intenti o allargar per mantenir un cert nivell d'ingressos, o també perquè si allargues, la pensió també puja una mica més.
A Lleida investiguen si una menor de 15 anys que es va suïcidar a Fondarella al Pla d'Urgell la nit de Cap d'Any havia estat víctima d'una agressió sexual.
De moment hi ha un sospitós.
Més detalls, Estela Busoms.
Sí, un home de 28 anys, també de Fondarella, està investigat per agressió sexual perquè arran de la investigació del suïcidi el jutjat va sospitar que hauria tingut relacions íntimes amb la noia menor de 16 anys. Haurà de declarar davant del jutge divendres que ve, 4 d'octubre.
Comença avui la campanya de vacunació contra la grip i la Covid.
De moment es començaran a punxar les persones que viuen en residències per la gent gran, els majors de 80 anys i les dones embarassades. I a partir de la segona quinzena d'octubre es començaran a vacunar la resta de col·lectius vulnerables.
L'Agència Catalana de Consum comença a rebre les primeres denúncies de persones que han hagut de pagar per visitar un pis de lloguer.
Algunes immobiliàries estan implantant aquesta mesura que el sector mateix veu abusiva. El portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, explica.
Ells sempre intenten donar-nos uns serveis que diuen que són diferents de la formalització del contracte, que és el que és il·legal que ens cobrin, però que ens els intenten colar sigui com sigui. El que hem de fer és estar molt atents, fer-ho posar per escrit.
I avui és Santa Tecla, és Festa Major de Tarragona i a aquesta hora tenim Castells en marxa a Tarragona. Josep Almirall.
Bon dia, som a la segona ronda d'aquesta diada de Santa Tecla amb les quatre colles a Tarragona amb un programa conservador a només dues setmanes del concurs de Castells. Hem vist fins ara el 3 de 9 descarregat de la Jove de Tarragona, el 5 de 8 dels Xiquets de Tarragona, el 3 i el 4 de 8 descarregats de Sant Pere i Sant Pau i el 4 de 7 amb l'agulla dels Xiquets de Serrallo, que ara mateix proven el 5 de 7.
Faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports. Laia Tudel, ahir ja ho avançaves a la TDT, es confirma aquesta greu lesió de Ter Stegen.
S'ha trencat el tendó rotulià, estarà de baixa tota la temporada. El porter l'opera en aquesta mateixa tarda i el Barça ara mirarà el mercat per valorar si poden fitxar ara un porter o el pròxim mercat de fitxatges al mes de gener. La lesió de Ter Stegen va ser la mala notícia d'un partit que el Barça va tornar a golejar, a guanyar 1-5, es va imposar al Villarreal.
Mirem ara com tenim les carreteres. Maria Luz García.
Bon dia, doncs, en general tranquil·les, només amb alguns trams de lentitud a la ronda litoral de Sant Adrià al Bon Pastor en direcció al Nus de la Trinitat, entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat, i el transport públic, la línia R8 de Rodalies, fa servei alternatiu per carretera entre Mollet, Sant Fost i Granollers Centre per una incidència a l'infraestructura de DIF. La resta de la línia funciona amb els trens fora de l'horari habitual.
I ara, temps pel temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Ara mateix, Francesc Mauri, tenim dues taques d'aquelles contundents pels que s'han aficionat al radar últimament, eh?
Bona tarda. Sí, de fet n'hi ha una just damunt del radar de Vallirana, que és un dels quatre en servei del Servei Meteorològic de Catalunya. Al voltant d'aquest sector, proper a l'Ordal, al Llobregat, valors ara mateix recollits al voltant de 18 a 20 litres per metre quadrat. Hi ha alguna altra zona encara més reduïda territorialment? Aquesta tarda, ruixats preferentment a les comarques del nord-est, mentre, com més a ponent, més domini del sol. I això repetirà de cara a demà. Dimecres i dijous ja no tindríem precipitacions amb una previsible pujada de temperatures que dijous, i molt transitòriament, podria ser notable.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara passen 6 minuts de les 2.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Això que sentiu és el so de les explosions de la nova onada de bombardejos israelians sobre posicions de Hezbollah al sud i a l'est del Líban. Els atacs, encara que estan en marxa, són els més intensos en gairebé un any d'hostilitats entre les dues parts. De moment, l'atac ja ha deixat un centenar de morts i més de 400 ferits, segons les autoritats libaneses. L'exèrcit d'Israel ha advertit la població civil que s'allunyi dels edificis on la milícia xiita emmagatzema armament enmig de les ciutats, perquè són objectius. Hezbollah, mentrestant, assegura que ha atacat amb coets tres instal·lacions militars israelianes com a resposta. Anem a Jerusalem. Roser Oliver, Olivella, bon dia.
Bon dia. Israel prem l'accelerador. Els atacs més intensos en un any d'escalada i cada cop més endins del territori libanès. Les forces de defensa d'Israel han enviat milers de missatges i trucades als mòbils dels civils libanesos perquè s'allunyin immediatament dels edificis on Hezbollah emmagatzema armes. Diu que seran atacats. Així ho anunciava el portaveu de l'exèrcit israelià.
Demanem als residents de les poblacions libaneses que parin atenció als missatges i advertiments publicats per les forces armades d'Israel i els segueixin. Aquesta és una advertència anticipada per la vostra seguretat i la de la vostra família.
Davant aquests avisos, a les xarxes socials es comença a veure imatges de libanesos que fugen en cotxe cap al nord. Tenen por. El ministre de Sanitat del Líban ha demanat als hospitals dels districtes del sud que aturin les operacions no urgents per poder tractar els ferits. Segons la premsa libanesa, l'exèrcit israelià també hauria instat les forces de l'ONU desplegades a la frontera perquè es desplacin al nord del riu Litani. Unes ordres que semblen preparar el terreny per a una invasió terrestre. Hezbollah està responent als atacs israelians. Les sirenes tornen a sonar al nord d'Israel i el ministre de Defensa, Yoav Gallant, avisa els seus conciutadans que venen dies difícils. Demana a la població compostura, disciplina i una obediència total a les ordres de l'exèrcit. Diu que això salvarà vides.
Doncs aquesta és la situació al Pròxim Orient en una operació, com dèiem, que encara aquesta hora és en marxa. Ho seguirem atentament. Mentrestant, a Catalunya, Oriol Junqueras nega cap responsabilitat a l'estructura B d'Esquerra. Junqueras assegura que els seus impulsors es van conjurar perquè ell no ho sabés mentre era a la presó i quan en va sortir. Marta Rovira replica que per responsabilitat no contestarà Junqueras fins que deixi de ser la secretària general del partit, Jordi Corbalan.
Després de la carregada de dissabte contra Marta Rovira i els dirigents afins, Junqueras ha assegurat avui al matí de Catalunya Ràdio que com a president d'Esquerra no va tenir constància de l'estructura B que va promoure, entre d'altres, els cartells de l'Alzheimer.
Tota la responsabilitat de gairebé tot, jo crec que amb una única excepció, d'allò que va haver-hi, que es van conjurant que no ho sabés. Des del gener del 2018 va haver-hi algunes persones que van decidir prendre un seguit de decisions a través d'un determinat àmbit de WhatsApp o de Signal i que un dels seus objectius era justament que jo, que en aquell moment estava a la presó, no ho sabés i que quan vaig sortir de la presó doncs continués sense saber-ho.
Marta Rovira ha dit a la xarxa X que per responsabilitat no contestarà Junqueras fins que tanqui el mandat com a secretària general. Qui sí que ha replicat a Junqueras avui és la diputada al Congrés Teresa Jordà, un dels pesos pesants de la candidatura alternativa Nova Esquerra Nacional. També al matí de Catalunya Ràdio ha dit que se sent trista i decebuda amb el to de que fins al juny passat ha presidit el partit.
Quina és la traïció? Que la Marta Rovira consideri que hi ha un nou cicle polític?
que cal canvi de lideratges. Personalment crec que va ser una decepció. Jo vaig sentir una tristesa immensa, immensa, perquè Esquerra Republicana no mereix en absolut que la persona que ha estat 13 anys liderant aquest partit doncs utilitzi aquest to.
I aquest matí, Montse Bassa ha comunicat a la direcció d'Esquerra que plega com a diputada al Congrés. No s'ha explicat, però, el motiu de la decisió.
Això és el que està passant a Catalunya, mentrestant a Madrid. Ni Junts ni el PSOE descarten que la votació del sostre de dèficit del proper dijous tiri endavant. Això sí, els de Carles Puigdemont insisteixen que la proposta ha de ser diferent a l'anterior, cosa que els socialistes no contemplen. Cap dels dos partits ha volgut donar detalls del que es va parlar a la reunió d'aquest cap de setmana a Suïssa. Anem cap a Madrid. En Jordi Brascós, a la seu del PSOE a Madrid. Bon dia.
Bon dia, què tal?
Com s'ho pensen fer els socialistes per guanyar aquesta votació de dijous?
Doncs confien en que Junts canviï d'opinió, agafant-se el descontentament que va despertar a Catalunya el no dels de Puigdemont a la votació referent als lloguers de temporada de la setmana passada. Això sí, admeten que a hores d'ara no saben quin serà el sentit del vot de Junts, però que no donen per perdut a ningú, tampoc al Partit Popular, a qui insisteixen a dirigir-se. Esther Peña, portaveu socialista.
Si el Partido Popular vota en contra de la senda de déficit, es probable que el gobierno pierda la votación. Eso es lo de menos. Porque lo que es seguro es que el señor Feijóo perderá cualquier oportunidad, por pequeña que fuese, de presentarse ante los españoles como un político de Estado.
Peña ha volgut matisar el pessimisme d'aquestes declaracions en què admetia que la votació serà complicada que avanci sense el PP. El cas, però, és que Junts ha deixat clar que si el sostre proposat dijous és el mateix que en l'anterior ocasió, tornaran a votar-hi en contra. Avui hi ha insistit Jordi Turull.
Aquest repartiment ha de ser equànim. Això ho sap el PSOE, això els diputats a Madrid els hi han explicat perfectament i per això els vam votar en contra. A partir d'aquí ells ho saben i han de decidir si volen aconseguir el nostre vot. Saben que això no pot ser la mateixa proposta que l'altra vegada i esperarem.
Cada partit espera un moviment de l'altre i és que fons socialistes treuen importància a la reunió de Suïssa. Insisteixen que va ser una trobada normal en què Junts no els va transmetre cap novetat. Tot i això, Félix Bolaños no perd l'esperança.
Lo normal es que dialoguemos, que intentemos llegar a acuerdos. No damos por perdido absolutamente nada. Vamos a trabajar como siempre. Vamos a buscar alternativas.
A fons socialistes asseguren que en cas que Junts acabi votant que no, no ho interpretaran com un no als pressupostos, tot i que seria el més lògic. Expliquen que últimament hi ha coses que no segueixen un fil racional.
Doncs, com ens explica en Jordi Brascó, el PSOE que es dirigeix al PP per intentar salvar aquesta votació de dijous en cas que Junts no es mogui, però el PP no està disposat a salvar el govern de Pedro Sánchez en aquesta votació al Congrés. Ho ha deixat clar aquest migdia Alberto Núñez Feijóo després de la reunió de la cúpula directiva amb els barons del partit. Tornem a Madrid, ara amb la Paula Brujats. Paula, bon dia.
Sí, bon dia. Feijóo ha advertit Sánchez que no li pensa salvar cap votació i que s'equivoca si pensa que el PP serà la crossa quan Junts li falli. Avui també Feijóo ha dit a Sánchez que accepti que la seva legislatura està acabada i li ha reclamat que deixi d'arrossegar-se davant de Junts.
Es todo tan demencial que el mismo gobierno que dice que no aprobar los presupuestos no es ningún drama, amenaza a los presidentes autonómicos con pérdidas multimillonarias si no se aprueban. Y es todo tan demencial que el presidente, que afirma sin parar que hay legislatura para rato, manda una delegación a Suiza para rogarle a Puigdemont que no dé por finalizada la legislatura.
I el PP ja s'organitza per incrementar l'ofensiva contra el finançament per a Catalunya. Avui, alguns presidents autonòmics del PP que han vingut a Madrid, com el valencià i el murcià, han animat a Feijóo a tornar al carrer amb noves mobilitzacions en contra del pacte entre els socialistes i Esquerra.
Iremos hasta donde haga falta. Aquellos que antes hablaban de solidaridad, ahora resulta que son los que defienden que quien más tiene, menos ponga para todos.
Si este gobierno, el de Sánchez, va a tomar una decisión que les discrimina y que les quita recursos para dárselo a unos pocos, son motivos más que suficientes para que la gente, desde luego, exprese en la calle su rechazo.
Eran Carlos Mazón i López Miras. La direcció del PP no descarta convocar més manifestacions, però per ara eviten posar-hi data, conscients que les últimes contra l'amnistia ja van ser menys multitudinàries del que esperaven.
Mig minut i serà un quart de tres. Ara farem una pausa per la publicitat i a la tornada passarem per Alemanya, per França i compararem les pensions dels autònoms i els assalariats.
Catalunya migdia.
Contracta energia fàcilment a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i estalvia la teva factura de llum. A més, contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. Gaudeix d'una àmplia varietat de plans, energia verda i sense permanències. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i festa dels nostres. Bon Preu i Esclat.
Benvolgut multireformista. A Obramat revisem cada dia els nostres productes per oferir-te les millors marques professionals amb els preus més baixos de la zona. Obramat, on compren els professionals.
Poemaris, bestiaris, breviaris i també revistes, guies, receptaris i llegendàries miscel·lànies, novel·les, novel·letes i novel·lasses, contes, antologies i epítoms exemplars. Tots sou benvinguts a la setmana, la gran festa del llibre en català. Hi trobareu presentacions, recitals, concerts i llibres. Molts llibres. Del 20 al 29 de setembre, al Passeig Lluís Companys a Barcelona.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
Arriba la nova temporada al Teatre de Sarrià, on viuràs moments memorables amb Carles Sans i el seu espectacle per fi sol, l'increïble McLary, en Joan Pere i el seu particular humor i molts altres intèrprets. Reserva les entrades a teatredesarrià.cat.
Si és el meu propòsit, el meu projecte, si són les meves idees, els meus valors, els meus objectius, si és la meva empresa, si és la meva vida, per què la decisió d'amb quins bancs vull treballar no hauria de ser també meva? Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Juga amb el Mi, el joc del mirall i el puzzle progressiu. Troba'ls als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Catalunya migdia.
Passa un minut d'un quart de tres. I a aquesta hora, de fet, des d'ahir a la nit, els socialistes, els socialdemòcrates alemanys respiren una mica més tranquils després de guanyar contra l'extrema dreta a les eleccions d'ahir a Brandenburg. Tot i això, ha estat una victòria per la mínima i, sobretot, gràcies a la popularitat del seu dirigent regional, que l'ha convertit en un plebiscit. De fet, els comicis han confirmat la fragilitat del govern de coalició i del seu canceller Olaf Scholz. Anem a Berlín. Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. El Partit Socialdemòcrata ha aconseguit imposar-se al darrer minut en unes eleccions regionals convertides en una crisi bipartidista durant tota la campanya electoral. Finalment, el mur de contenció contra l'extrema dreta ha funcionat a Brandenburg gràcies a l'estratègia de qui ha governat aquest land oriental alemany des de fa més d'una dècada, Dieter Woidke. La mobilització del vot tàctic ha donat la victòria a l'SPD a costa dels Verds i de l'Esquerra, que s'han quedat fora del Parlament regional. És un resultat que dona oxigen al canceller federal, el socialdemòcrata Olaf Scholz, però alhora el deixen entredit, tal com explica Werner Reuter, un dels politòlegs de referència de la Universitat Humboldt de Berlín.
Scholz mai ha arribat a comparèixer. Una vegada va participar en un acte i Woidke, amb prou feines, li va encaixar la mà. Va quedar clar que no volien tenir res a veure amb ell i amb part, l'èxit electoral de Woidke s'explica pel fet que s'ha distanciat de manera clara de l'SPD i del govern federal.
Alternativa per a Alemanya continuarà l'oposició com a segona força, però no es pot menys tenir que ha aconseguit 140.000 vots més que fa 5 anys, un creixement de 6 punts percentuals que en bona part prové del vot jove en un land on es pot votar a partir dels 16 anys. Després de Brandenburg, s'han acabat les proves electorals pel govern federal alemany abans de les eleccions al Bundestag de l'any que ve. Ara és quan es veurà fins a quin punt el tripartit que lidera Olaf Scholz és capaç de sobreviure a les seves diferències ideològiques. No serà un exercici fàcil, sobretot tenint en compte la crisi profunda que pateix un dels seus socis de coalició, el Partit Liberal, el qual, tot i que ja era fora del Parlament de Brandenburg, aquesta vegada ha obtingut menys suport electoral que el Partit Animalista, amb menys de l'1%.
Això a Alemanya, ara travessem el Rin. Aquest matí hi ha hagut la primera reunió del nou govern francès i aquesta tarda hi haurà el primer Consell de Ministres extraordinari. L'executiu, conservador i macronista, i engega marcat pel rebuig de l'esquerra, que va guanyar els comicis, i la crossa de dependre de l'extrema dreta. El primer ministre Barnier ha demanat als ministres que siguin irreprotxables i modestos i que liderin un govern republicà, progressista i europeu. Més detalls, París. Isabel Galí, bon dia.
Bon dia.
Adjectius, els de republicà, progressista i europeu, per deixar clar que es vol diferenciar de l'extrema dreta del reagrupament nacional, però que generen dubtes a segons quins ministeris. Per exemple, el de l'Interior, on el substitut de Gerald Darmanin ha fet un discurs en què ha deixat clar que serà encara més dur que el seu predecessor, que ja en tenia fama. Bruno Retailleau ha dit que si alguna cosa van votar els francesos després de la primera volta a les legislatives, que va guanyar el reagrupament nacional, era la voluntat, segons ell, de restablir l'ordre intern i a les fronteres.
La política de la majoria nacional amb tres prioritats que retindreu fàcilment. La primera, restablir l'ordre. La segona, restablir l'ordre. La tercera, restablir l'ordre.
L'ombra d'un govern de maneres i prioritats molt més de dretes plana sobre aquesta nova aposta de Macron, doncs l'ombra de la fugacitat també hi és, però és un executiu l'estabilitat del qual depèn de l'extrema dreta, que en qualsevol moment li pot presentar una moció de censura i fer-lo tombar. La urgència, mentrestant, és rebaixar un dèficit públic que aquest 2024 podria arribar al 6%. Michel Barnier va dir ahir que els francesos més rics seran convidats a fer un esforç de solidaritat, sense concretar si ho farà apujant-los els impostos o no.
I de tornada a casa us expliquem que els autònoms es jubilen més grans que els assalariats i els queda una pensió 600 euros més baixa. I entre els motius per jubilar-se més tard hi ha els econòmics i tenen una pensió baixa d'acord amb el que han cotitzat a la Seguretat Social, Pilar García.
Segons les últimes dades de la Seguretat Social, els que tenen negoci o treballen per compte propi es jubilen ara de mitjana als 66,3 anys, 14 mesos més tard que els assalariats, que pleguen els 65 anys i un mes. Els motius per deixar la feina més tard són diversos, com ha explicat a Catalunya Ràdio Elisabet Bach, presidenta de Pimec Autònoms.
Si la persona està a gust amb el seu negoci, també té una rutina, el fet de fer una edat no necessàriament ha de fer que allò ho abandoni. Dificultats en traspassar el negoci o que li faltin anys de cotització. I els econòmics, les prestacions són baixes i, per tant, la gent intenti o allargar per mantenir un cert nivell d'ingressos o també perquè, si allargues, la pensió també puja una mica més.
I aquests són alguns casos. Josep Montsant té gairebé 68 anys i porta un restaurant a Riells del Montseny. Luis Miguel Reyes gestiona una empresa d'esdeveniments esportius de motor. Té 66 anys. I Montserrat Rodríguez ha deixat la parada del mercat de Palamós amb 70 anys.
Ara em tocaria, sí, em tocaria jubilar, sí, sí, sí. Però de moment no ho faig. Encara em sento amb forces i ho trobaria a faltar.
Ara per ara, si pogués, sí que em jubilaria. No he pogut jubilar-me perquè no tinc els 38 anys cotitzats que es necessiten per poder jubilar-te als 65.
La pensió mitjana de jubilació dels autònoms a Catalunya és de 1.014 euros i la dels assalariats és de 1.649.
La desigualtat global no millora i la concentració de riquesa i poder en molt poques mans continua amenaçant la lluita contra la pobresa o la crisi climàtica. Un informe de l'ONG Oxfam Intermón, basat en dades del banc suís UBS, revela que, atenció, l'1% més ric té més riquesa que el 95% del total de la població mundial, Joan Garcia.
L'informe destaca que la influència dels milionaris sobre l'economia s'ha disparat perquè més d'una tercera part de les 50 empreses més grans del món tenen un milmilionari al capdavant. Íñigo Macías, responsable d'investigacions d'Oxfam Intermón, ha explicat a Catalunya Ràdio maneres d'actuar d'aquest contrapoder empresarial i com influeix en la desigualtat.
Els diferents grups de pressió, de donacions fins i tot a certs polítics, mitjançant els litigis, mitjançant la influència a través dels mitjans de comunicació o inclús aquestes amenaces que tenim de retirar inversions, no? perquè es duguin a terme doncs, una sèrie de polítiques que puguin ser, per exemple, reduir els impostos per a les grans empreses o les grans fortunes.
Al voltant del 46% de la població mundial, més de 3.000 milions de persones vivien per sota del llindar de la pobresa global, de 6,85 dòlars per dia. Els països del sud, tot i que concentren el 79% de la població mundial, només posseixen el 31% de la riquesa global. Oxfam insta l'ONU a impulsar un nou conveni marc de cooperació sobre fiscalitat internacional i cancel·lar el deute públic als països de renda baixa. Aquest informe d'Oxfam Intermón es publica avui coincidint amb l'Assemblea General de les Nacions Unides.
Doncs continuem parlant dels problemes de la majoria perquè arriben a l'Agència Catalana de Consum les primeres denúncies de ciutadans que han hagut de pagar per visitar un pis de lloguer, una pràctica que han posat en marxa algunes immobiliàries i que tant des del sector com des del sindicat de llogateres alerten que és il·legal, Jordi Canal.
Segons el portaveu del sindicat, Enric Aragonès, les immobiliàries intenten burlar la llei que els impedeix cobrar als llogaters les despeses de gestió immobiliària i de formalitzar el contracte. Per això, diu, s'inventen conceptes com aquest de les visites i recomana anar en compte.
Les immobiliàries, sobretot des que es va prohibir que ens cobressin els honoraris als llogaters, s'estan empescant totes per prendre'ns el mel. Aleshores, ells sempre intenten colar-nos uns serveis que diuen que són diferents de la formalització del contracte, que és il·legal que ens cobrin, però que ens els intenten colar sigui com sigui. El que hem de fer és estar molt atents, fer-ho posar per escrit.
Les immobiliàries que cobren per ensenyar pisos argumenten que s'han d'assegurar que les persones interessades en un habitatge es presentaran a la visita i no els faran perdre temps ni diners en un moment en què es firmen menys contractes. La taxa de rotació, que indica el nombre d'habitatges que deixen d'estar llogats i tornen al mercat, estan mínim, segons l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, i això fa que hagin disminuït els nous contractes de lloguer. El 2023 va ser l'any que se'n van firmar menys des del 2009.
Gràcies, Jordi. Ahir va començar la tardor, avui ha començat la campanya de vacunació de la grip i la Covid. I de moment es comença a punxar les persones de més de 80 anys a les residències de gent gran i les dones embarassades. Segons el Departament de Salut, també es vacunarà les persones que reben atenció domiciliària. Mònica Mas, bon dia. Quan està prevista aquesta vacunació a la resta de la població?
Bon dia. Serà a partir de la segona quinzena del mes d'octubre per les persones a qui es recomana aquesta vacunació. L'objectiu principal és protegir primer aquestes persones més vulnerables que poden tenir complicacions relacionades amb els virus de la grip o la Covid que circulen especialment durant, com deies, aquests mesos de tardor i hivern. Salut ha detallat que per aquesta primera fase de vacunació a Catalunya contra la grip s'utilitzaran vacunes tetravalents i per la Covid-19 s'utilitzaran vacunes adaptades per fer front a la variant JN1.
A Lleida investiguen si una noia de 15 anys que es va suïcidar la nit de Cap d'Any a Fondarell, al Pla d'Urgell, havia estat víctima d'una agressió sexual. El sospitós és un home de 28 anys, a qui un jutjat de Lleida ja ha citat a declarar, Estela Busoms.
Una declaració que ja té dia i hora, el 4 d'octubre, a les 12, al jutjat d'instrucció número 4 de Lleida, segons han avançat a l'ACN fonts judicials. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya confirma que l'home està investigat per un delicte d'agressió sexual pel fet d'haver tingut presumptament relacions íntimes amb una menor de 16 anys. Les sospites es van posar de manifest a partir de les indagacions que va fer el jutjat arran de la mort de la noia, que es va precipitar per un pont de l'autovia A2 al seu pas per Fondarella a la matinada de l'1 de gener. Algunes informacions apunten que l'investigat i la menor tenien una relació des de feia uns mesos i que es van trobar missatges de mòbil que indicarien que podien haver tingut relacions sexuals. Ara l'home haurà de donar explicacions al jutge, tot i que, segons els Mossos, no ha estat mai detingut. La noia era molt coneguda i el seu suïcidi la nit de Cap d'Any va causar una gran commoció a Fondarella i al conjunt de la comarca.
Tres minuts i seran dos quarts. El Tribunal Suprem corregeix sentències anteriors i condemna a presó permanent revisable l'home que va assassinar entre el 2018 i el 2019 tres dones a València i va intentar-ho amb tres més. L'alt tribunal el considera un assassí en sèrie i el condemna a pagar 140.000 euros als familiars de Marta Calvo, l'última de les seves víctimes, el cos de la qual encara no han trobat. València, Pepa Ferrer.
Això és el que ha dictat el Tribunal Suprem en aplicació de l'article 140.2 del Codi Penal que regula la presó permanent revisable i que establix que aquesta pena s'aplicarà al pres d'assassinat que hagués estat condemnat per la mort de més de dues persones. Recordem que Jorge Ignacio Palma havia estat condemnat a 159 anys i 11 mesos de presó per l'Audiència de València i també pel Tribunal Superior de Justícia Valencià per l'assassinat de Marta Calvo i dues dones més, així com també per l'intent d'assassinat d'altres sis dones. Palma tenia trobades sexuals amb elles i els introduïa cocaïna d'alta puresa a les parts genitals sense el seu consentiment.
Avui també us expliquem que cauen les llicències d'armes de foc a Catalunya, sense comptar les dels cossos de seguretat, n'hi ha 5.700. Després de la pandèmia i en només dos anys s'han reduït un 40%, Miquel Jarqué.
Sí, la davallada de les llicències explica, segons la Guàrdia Civil, per l'edat dels caçadors que causen baixa i no troben relleu. De fet, 7 de cada 10 estan a nom de persones que es dediquen a aquesta activitat. Ho detalla el tinent coronel Moisés Medina, interventor d'armes de Catalunya, Catalunya Ràdio.
Dado que l'activitat cinegètica
cada vez va a menos la edad media de los cazadores. Bueno, pues simplemente cuando van desapareciendo los cazadores no son reemplazados por nuevas generaciones. Esos propietarios de armas pues van desapareciendo i el número va cayendo.
La possessió d'una arma no és lliure, està regulada per llei i cal passar unes proves determinades de condicions físiques i psicològiques per tenir la primera llicència. Tot i això, es pot revocar en qualsevol moment si el propietari no està en condicions òptimes o si ha estat detingut.
Un gran part de les revocacions que s'inicien aquí en Catalunya és a raïs d'alguna detenció per part de policies locals o per part de Mossos d'Esquadra de la que tenim coneixement. Sobretot si se trata de hechos violentos o por encima de todo, pues algo que es bastante habitual, violència de género.
A Catalunya, la taxa d'armes de foc és d'entre 5 i 7 armes per cada 100 habitants, una de les més baixes d'Europa.
A segons i seran a dos quarts. Abans de la publicitat us expliquem que, malgrat les pluges d'aquests dies, els embassaments continuen baixant. L'aigua no cau on toca, les capçaleres dels rius, i el terreny està tan sec que les pluges, com a molt, recarreguen una mica els aqüífers. Si la situació continua igual i la tardor es comporta com sembla que farà, el novembre s'hauran d'endurir les restriccions per sequera, Montse Poblet.
Sí, estem millor que fa un any, perquè les pluges de la primavera van aportar 50 hectòmetres cúbics als embassaments de les conques internes, però, malgrat això, els tenim a un 28% de la seva capacitat, un punt menys que ara fa 15 dies. Si ens fixem només en els pantans del sistema Ter Llobregat, hi veiem el mateix. Fa un parell de setmanes estaven al 31% i ara ja han baixat al 30%. Montse Luma, cap de comunicació de l'Agència Catalana de l'Aigua, ens avança què pot passar.
El que fan aquestes últimes pluges bàsicament és equilibrar la corba de descens dels embassaments. En qualsevol cas, la tardor no aporta pluges quantioses importants a les capçaleres. La previsió és que al llarg del mes de novembre probablement s'arribi als llindars que tocarien ja l'excepcionalitat.
I amb les previsions a mitjà termini, la tardor no dona cap senyal que ens pugui salvar de la sequera. L'octubre, que és quan hauria de ploure més, es preveu sec, i novembre i desembre amb valors pluviomètrics similars als dels tres últims anys. Això s'ha d'afegir que els termòmetres continuaran marcant valors per sobre del que tocaria, de manera que la poca pluja que caigui s'evaporarà amb més facilitat.
Ara farem una pausa per la publicitat. Seran dos minuts a la tornada. A la cultura us parlarem de toros i de castells. Ara us expliquem.
Catalunya migdia.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Universitat TIBE arriba a Barcelona. Revoluciona el teu negoci i descobreix com la intel·ligència artificial pot estar al teu abast. Inscriu-te ja a l'esdeveniment gratuït del proper 26 de setembre al CCCB, carrer Montealegre número 5. Trobaràs tota la informació a fundae.es. Organitzat per Fundae, CEPE i la Generalitat de Catalunya. Finançat pels fons Next Generation.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que busca la solució als grans enigmes de la humanitat.
La roba nova s'ha de rentar abans de posar-nos-la, sí o no?
Amb col·laboradors experts en metàfores.
Lo que jo anomeno el picoteo. I no es tracta de menjar.
Un espai que fa participar l'audiència.
Gràcies per comptar amb els oïdors, perquè a les emissores últimament tot envia-m'ho per WhatsApp. Es perd la comunicació humana.
La tarda de Catalunya Ràdio.
O sigui, tu estàs seguint la Copa Amèrica? Ets tu.
De dilluns a divendres de 4 a 7 amb Elisenda Carot.
Com un jodido capullo. Si està bé a la tarda.
Catalunya migdia.
Havíem dit toros i castells. Albert Serra es recrea en el món dels toros en el seu documental Tardes de Soledad, que competeix a la secció oficial del Festival de Sant Sebastià. Tot i que el PACMA, el partit animalista, havia demanat que se'n retirés de la programació, aquest matí s'ha pogut veure per primer cop i les reaccions han estat de tot tipus. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
Sí, i aquí diu que la manera tan explícita i detallista com mostra l'agonia del toro ajudarà a que molts hi vegin la crueltat de la festa com mai abans. Però al mateix temps aquest detallisme també es veu al voltant del torero, es mostra el seu compromís amb la seva feina i el valor que hi posa. Per tant, també és una oda a aquesta professió i sobretot un exercici estètic incontestable, com admet el cineasta en declaracions a Catalunya Ràdio.
És un retrat d'una persona en el cor de la seva activitat, en aquest cas un torero, i de com es viu això des de dintre, no? Amb el màxim detallisme que hem pogut i també amb la màxima honestetat, buscant també una mica de fantasia, no? Perquè a mi els documentals ja saps que la realitat és molt avorrida. Llavors s'ha de fer alguna cosa que creï una mica de fantasia, no? S'havia de trobar un tema, això, que plàsticament també reverberés, que ens impressionés, no sé, o que creés una atmosfera, una sensació a l'espectador que potser no ha sentit en cap altra pel·lícula.
L'altra paraula que Serra no vol pronunciar és collons, però tot i això ens ha dit que va quedar sorprès en veure la sala de muntatge que conceptes com la masculinitat o Espanya no formaven part del relat tant com ell es pensava. Sí que hi ha un humor grotesc, sobretot en les imatges rodades a l'interior del vehicle que trasllada el torero protagonista Andrés Rocarrey i la seva quadrilla, però ell creu que la seva pel·lícula no farà canviar d'opinió ningú.
Deixem la trompeta, agafem la gralla. Perquè a Tarragona se celebra la Diada Castellera de Santa Tecla. A la plaça de la Font s'hi apleguen la colla jove Xiquets de Tarragona, els Xiquets de Tarragona, els Castellers de Sant Pere i Sant Pau i els Xiquets del Serrallo. Està seguint la jornada en Josep Almirall. Com va, Josep? Bon dia.
Bon dia. Recta final d'aquesta diada, amb les colles amb un programa conservador. Som a només dues setmanes del concurs de Castells de Tarragona i no volen cap ensurt en forma de caiguda. De moment, David Prats, la millor actuació, la de la colla jove Xiquets de Tarragona.
A la primera ronda han descarregat el 15 3 de 9 de l'any amb canvis a quarts. A la segona ronda ha arribat un 4 de 9 treballat a 600.
Mal començament avui dels Xiquets de Tarragona.
Han fet un intent desmuntat de 5 de 8. A la segona ronda l'han pogut descarregar l'11 de l'any i a la tercera ronda han descarregat el 7 de 8 el segon de l'any que han fet amb dues enxanetes.
Els Castellers de Sant Pere i Sant Pau, actuació impecable.
3 de 8, 4 de 8, 2 de 7. 3 castells molt ben fets, mirant ja de cara al concurs on podríem fer el pas a la gamma alta d'avui.
I la colla del barri Marinel, Xiquets del Serrallo, avui una actuació correcta.
Amb gamma mitjana de 7, 4 de 7 amb l'agulla, 5 de 7 descarregat i ara provaran el 7 de 7.
Doncs ens quedem a Tarragona perquè, com dèiem, és la Diada de Santa Tecla, és el dia dels actes més tradicionals i solemnes que centren avui l'activitat festiva protagonitzada pel Seguici Popular i les colles castelleres de la ciutat, com ara sentíeu. Tarragona, Clara Chavarria Domingo.
El dia ha començat amb l'anada ofici i la tanda de lluïment del Seguici Popular i a la tarda la relíquia del braç de Santa Tecla serà l'eix central de la processó acompanyada pel Seguici Complet. Per cert que enguany s'ha estrenat un tram adaptat a persones amb hipersensibilitats sensorials per gaudir del seguici sense pirotècnia i música més suau. Les bèsties de foc n'han fet un bon balanç, com explica Ainhoa Gómez, cap de colla del Drac de Sant Roc.
Quan vam parar el foc, es va acumular la processó de Setmana Santa. Clar, com el drac estava sense foc i no podia ballar perquè és un carrer estret, doncs anava tot recte i era molt una mica estrany, la veritat. Però bueno, tot sigui per afavorir nens i nenes que tenen alguna necessitat.
Altres grans cites del dia són la Diada Castellera i el Castell de Focs.
Una Venècia buida i misteriosa, allunyada dels tòpics, protagonitza la nova exposició de la Sala Parés de Barcelona. La setantena d'imatges seleccionades són obra del britànic Michael Kenna i del mallorquí Toni Catany, dos prestigiosos fotògrafs que comparteixen una mateixa sensibilitat sobre la ciutat italiana, Montse Mas.
Sí, malgrat que Kenna i Catany no es van arribar a conèixer mai, tenen una mirada semblant sobre Venècia, una ciutat en blanc i negre, íntima i sense turistes. En declaracions a Catalunya Ràdio, el fotògraf britànic parla d'aquesta sensibilitat compartida amb l'artista mallorquí i mort fa 10 anys.
Ell va començar a fotografiar Venècia el 1946, per tant, va poder veure coses que jo no he pogut veure, però crec que compartim interessos comuns sobre l'arquitectura, l'atmosfera, l'ànima del lloc, una mateixa sensibilitat.
Kenna encara treballa de forma analògica i revela les imatges manualment. Sovint fa fotos a la matinada o a la nit, amb exposicions que poden durar hores. L'exposició Kenna Catany Venècia es pot visitar a la Sala Parés fins al 19 d'octubre.
Des d'avui, al Teatre Museu Dalí de Figueres s'hi pot veure un quadre de l'etapa surrealista del pintor empordanès. És l'última compra de la Fundació que exposa en una de les tres mostres per commemorar el 50è aniversari. Figueres, Laia Claret, com són aquestes mostres?
Doncs mira, bon dia. Són mostres que conviden el visitant a descobrir el concepte de museu que tenia el geni empordanès. En la primera sala s'hi veuen dibuixos i fotografies de com Dalí dissenya aquest museu a l'antic teatre de Figueres. Un Dalí amb bata de pintor o amb casc acompanyat dels manobres. Una exposició permanent, aquesta. En la segona, fotos de Dalí i Gala, al Museu del Louvre o al Prado, en una etapa del Dalí visitant de museus. I just després, la cirereta, l'oli al naixement de les angoixes líquides. Montsiguer és la directora dels museus Dalí.
És una obra on apareix el xiprer, que és un element icònic, forma part del seu paisatge, amb una simbologia també eròtica, no? I amb el paisatge, com sempre, de fons.
I després, en l'última mostra, els seus artistes predilectes i la influència que van tenir en ell, Rafael, Velázquez i Vermeer. La segona i tercera exposició es poden visitar durant 2 anys.
I 3CAT obre avui una nova convocatòria pels Premis Ludi de Creació de Videojocs, una proposta dirigida als estudiants de grau superior en un centre amb seu a Catalunya. El repte d'aquesta segona edició és dissenyar un joc que contribueixi a mostrar el català com una llengua rica, útil, viva i de qualitat. El jurat, format per agents rellevants del sector, escollirà les millors propostes per cadascun dels premis que s'atorguen i, a més, s'escollirà un dels prototips per ser evolucionat i desenvolupat com a videojoc al complet.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva, Laia Tudel, amb un nom propi molt evident, que és el de Marc-André Ter Stegen.
Que es perdrà tota la temporada amb el Barça per una greu lesió al genoll dret. El Barça haurà de buscar porter.
EAE Business School patrocina aquest espai.
El Barça segueix guanyant a la Lliga. Ahir nova golejada a Villarreal. El Barça va guanyar 1-5, però té un nou mal de cap. El pitjor de la nit va ser la lesió de Ter Stegen.
El genoll.
Ostres.
Compte que es queixa del genoll.
Ostres.
I els jugadors del Barça ràpidament han cridat
canvi, diu Eric, canvi.
Sí,
diu
Eric, canvi. Lesió greu al tendó rotulià. El Barça perd Ter Stegen per tota la temporada. Marcos García, les proves d'aquest matí a la Ciutat Esportiva del Barça, així ho han confirmat.
El porter alemany del Barça té una ruptura completa del tendó rotulià del genoll dret. Comunicat oficial del Barça de fa una estona. Com dius, avui mateix l'operaran, avui mateix, i després d'aquest tractament quirúrgic tindrem un nou comunicat. Per entendre la dimensió d'aquesta lesió, recuperem aquesta explicació del doctor David Berastegui. No és un doctor qualsevol perquè ja va veure aquest genoll dret a Ter Stegen en una de les anteriors lesions. El doctor Berastegui de l'Institut Cugat va passar ahir pel club de la mitjanit.
La ruptura d'un tendó, sobretot aquests tendons de gran potència, vull dir, el símil el podríem fer amb l'Aquiles, són tendons que són de gran potència, de gran importància quan els esportistes, i la veritat és que la recuperació és una recuperació llarga i és una lesió més greu. Si una luxació de ròtula pot ser alguna més lleu, la ruptura del rotulià és una lesió bastant més greu.
Com passen aquests comunicats, no tenim confirmació oficial del temps de baixa per part del club, però els experts apunten que, com a mínim, tirem per 8 mesos, per tant, tota la temporada.
Tota la temporada sense Ter Stegen, un nou repte per Iñaki Peña, que torna a quedar-se com a primer porter, però el Barça mirarà el mercat?
Sí, la direcció esportiva del Barça valora totes les opcions, pel que ens diuen, jugadors lliures al mercat que es podrien incorporar ja de manera immediata per aquesta baixa de llarga durada. Aquí, si jugant una mica, el mercat ofereix noms disponibles que us sonaran, com Keylor Nava, Jordi Massip, Edgar Badia, o fins i tot Loris Karius, entre d'altres, però això és només jugar. El Barça també valora la possibilitat de porters que sí que tenen contracte i que aquests només podrien arribar al mercat d'hivern. De la situació de la porteria del Barça n'ha parlat el president de la Liga, Javier Tebas, confirma que la durada de la lesió de Ter Stegen obre la porta a un fitxatge.
Yo no sé de toda esa cuestión, si la dirección deportiva piensa todo eso, si confía en que siga el portero suplente, no lo sé. Entonces cada uno, ya me meto en un tema, pero tiene esa posibilidad de incorporar. Sé que no es obligatorio que sea un portero.
Important això de Tebas, el Barça pot fitxar, que això ja ho sabíem, però no és necessari que el fitxatge que faci per ocupar la baixa de llarga durada de Ter Stegen sigui un porter.
Doncs la lesió de Ter Stegen, la mala notícia, sens dubte, d'ahir a la nit, en un partit on, com dèiem, el Barça va tornar a guanyar.
Gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Però, mare meva, quina assistència li ha fet Lamine Yamal amb l'exterior del peu.
El cansat.
Mare meva, Lamine Yamal, quina passada. Després s'ha de rematar, després s'ha de...
Perquè malgrat la lesió de Ter Stegen, l'equip va reaccionar i va acabar guanyant 1-5 al camp del Villarreal, 5 gols per mantenir el gran inici de Lliga que està fent l'equip Ruth Vila.
De fet, aquest Barça firma el millor inici de temporada en els últims 7 anys, amb 6 victòries en 6 partits disputats, i es manté a 2 victòries del millor inici de Lliga de l'equip en la seva història. A més, amb l'1-5 contra el Villarreal, els blaugranes sumen 22 gols a favor, és a dir, una mitjana de més de 3 gols i mig per partit. Lewandowski, amb els 2 gols d'ahir, se situa com a màxim golejador de la Lliga, amb 6, i Rafinha, que també va fer 2 gols ahir, en suma 5 i se situa segon en aquest rànquing. Ahir també va marcar Pablo Torre, una de les sorpreses de l'11 inicial, i és que Flick va decidir fer rotacions, donar descans als que més minuts han jugat fins ara, i el Barça va sortir amb 2 jugadors del filial, Sergi Domínguez i Gerard Martín, i, com dèiem, amb Pablo Torre. El migcampista va fer un gol, una assistència. Segons dades del laboratori de la TET, va connectar 11 vegades amb els davanters, va intervenir amb 1 o 2 tocs en un 69% de les vegades que va tocar la pilota, en va recuperar 2 i en va perdre 6.
Bueno, al final el día a día, ¿no? El trabajo diario creo que es importante para que después se muestren en los partidos y al final estamos demostrando que aunque no seamos todo lo importantes que creíamos, creo que cuando salimos podemos dar el 100% a ayudar al equipo.
L'equip, de fet, els que estan sants, han fet entrenament de recuperació aquest matí perquè la Lliga no s'atura. Dimecres el Barça rep el Getafe.
Un darrer punt relacionat amb el Barça. 6 grups d'opinió blaugrana, Dignitat Blaugrana, Compromisaris FCB, el senyor Ramon Seguiment, Un Crit Valent i Transparència Blaugrana, han demanat a la Junta del Barça i Joan Laporta que se sotmeti a una qüestió de confiança basant-se en un article dels estatuts. És una qüestió de confiança que s'hauria de fer telemàticament, però és una decisió que ha de prendre la mateixa junta directiva. Lliga. El Girona va perdre a València i encadena 3 derrotes consecutives aquesta temporada, una dinàmica segurament de la qual s'havia desacostumat i que espera revertir aviat Marta García.
Derrota en el debut de la Champions al camp del PSG i derrota en les dues últimes jornades disputades en la Lliga contra el Barça just abans de la Lliga de Campions i contra el València este cap de setmana. Això fa que l'equip sumi ara mateix 7 punts i ocupi la 12a posició, però més enllà d'això, el que cal evitar és un cert clima pessimista que se podria instal·lar en l'equip immers en esta dinàmica. I això és l'opinió del defensa Alejandro Francés.
Bueno, es verdad que llevamos 3 derrotas, ¿no? Pero bueno, yo creo que no estar preocupado, yo creo que hay que estar contentos, estamos trabajando muy bien y bueno, yo creo que los resultados van a llegar y el miércoles tenemos que dar el 100% y bueno, yo creo que podemos ganar, tenemos que utilizar bien nuestras bazas y bueno, el Rayo va a ser un rival también muy complicado.
I és que, com diu Francesc, sense pràcticament temps, dimecres el Girona rep el Rayo Vallecano en partit de la 7a jornada a partir de les 7 de la vesprada. Demà, per tant, sentirem Michel.
El Girona jugarà dimecres i l'Espanyol ho farà dijous. Jugarà a casa contra el Villarreal després de perdre dissabte al Bernabéu. I atenció amb les xifres del porter de l'equip, Joan Garcia, que és el porter amb més aturades de la Lliga.
27 en 6 partits, 3 aturades més que el porter del Villarreal, Diego Conde, que ha encaixat 4 gols més.
Per això treballem, per això doncs, treballo jo personalment, per intentar evitar les ocasions que arriben i esperem que surti tot bé.
Joan Garcia és el porter amb més aturades de la Lliga, però aquesta dada hi hem d'afegir que té molta feina. És a dir, la lectura positiva per les bones actuacions d'ell sota pals s'ha de combinar amb una altra xifra que reflecteix la fragilitat de l'equip en defensa en aquestes primeres jornades. I és que l'Espanyol ha rebut 112 xuts en contra, 40 dels quals han anat entre els 3 pals. Els altres equips que han rebut més xuts que buscaven porteria són la Reial Societat amb 96, 16 menys que l'equip blanc i blau, i el Villarreal amb 93.
I a la Lliga Femenina de Futbol, cada cop més a prop que el nou conveni sigui ja una realitat oficial. Sergi Martínez.
Després d'un any en vaga, en negociacions i acords inclosos, únicament queda la firma perquè el nou conveni col·lectiu de la Lliga F sigui una realitat. Amanda Gutiérrez, presidenta del Sindicat de Dones Futbolistes FUTPRO, que ha promogut principalment aquests acords, explica quin és el problema perquè encara no estigui firmat.
Me parece curioso, ¿no? Porque el tema salarial fue muy hostil
El resto del texto ha sido muchísimo más constructivo y dialogante, pero negociar un convenio ha sido algo largo que nos ha llevado todo el año, y ahora que el texto está, digamos, negociado entero, es un tema más logístico de decir, tenemos que firmarlo ya, pero somos muchas las instituciones que hemos negociado este convenio, y hay que ponerse de acuerdo en fechas, en cómo se anuncia, cuándo se publica, ¿no?
El conveni vigent és el del 2019 i una actualització del conveni col·lectiu significaria millors condicions per a les futbolistes en quant a salaris mínims, protocols contra l'assetjament sexual o laboral, ajudes i permisos de maternitat i embaràs, tot per mirar de professionalitzar la Lliga Espanyola Femenina.
I fem un repàs a la primera federació de futbol. El Nàstic surt de la zona de play-off descens després d'encaixar la primera derrota de la temporada, i el Barça Atlètic, en canvi, es recupera amb la segona victòria. Carles Vila.
Els granes són novens al grup primer, tot just per davant del filial blaugrana. Els de Dani Vidal mantenen el bon joc i la bona línia, tot i la derrota al camp del Barracaldo. Joan Oriol és el capità del Nàstic.
Si no haguéssim competit, no haguéssim estat bé, doncs dius, bueno, pues a lo millor era merescut perdre, no? Però no crec que hagi sigut el cas. Te'n vas, pues, amb les mans buides, no? Però, com t'he dit, no? Seguir treballant, exigir-nos encara més i potenciar les coses que fem bé, i les que no, pues corregir-les. No queda una altra, no hi ha explicació, no? Sinó que crec que els companys i l'equip ha competit.
El Barça es va imposar al Zamora per 1-0. Els dos representants catalans en aquesta categoria tenen a tocar la zona d'ascens, on poden tornar en cas de victòria la pròxima jornada, on el Nàstic jugarà contra la Reial Societat B i el Barça Atlètic al camp del Tarazona.
Fem una pausa i quan tornem...
Sí, la veritat és que he penalitzat a la porta 4, al final hi ha 25 portes que havia de gestionar, però sabia que...
Explicarem l'or de Miquel Travé a la Copa del Món de Piragüisme, que s'ha disputat aquest cap de setmana a la Seu d'Urgell.
Catalunya migdia.
Imagina que un dels principals mitjans del país parla del teu negoci, que pots explicar a milions de persones què fas, els teus projectes, la feina del teu equip. Això és Empreses de Vanguardia. Un espai al web de La Vanguardia per donar visibilitat a petites i mitjanes empreses com la teva. Entra a empresesdevanguardia.com i impulsa el teu negoci.
El cap de setmana del 28 i 29 de setembre, amb motiu de les obres que Adif realitza per construir el nou accés ferroviari a l'aeroport del Prat, Renfe establirà un pla alternatiu de transport per carretera entre Gavà i Barcelona. El pla contempla un servei alternatiu per carretera i encaminaments a metro pels viatgers de les línies R2 Sud i R2 Nord. Els serveis regionals circularan desviats per Vilafranca del Penedès. Consulteu tots els punts de transbordament i els horaris d'aquestes alteracions a la web de rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com. Rodalies de Catalunya, operat per Renfe, Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.
Atenció, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
La estación radiodifusora.
El 24 de setembre, veniu a celebrar els 100 anys de la ràdio a casa nostra al Palau Robert de Barcelona amb el matí de Catalunya Ràdio.
Comencem en aquest moment una feina...
Celebrem junts un segle de veus. Amb actuacions musicals...
La Ludwig van Su, Guillem Roma.
Convidats especials...
Neus Bonet, Antoni Bassas, Albert Om, Gemma Nierga.
I ràdio, molta ràdio.
El 24 de setembre us esperem al Palau Robert de Barcelona.
Reserveu la vostra invitació a catradio.cat.
Tenim una cita amb la història.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
La Seu d'Urgell ha tancat amb èxit la celebració de la prova final de canoa slàlom i kayak cross que s'ha disputat aquests últims 4 dies al Parc del Segre. I el gran nom propi ha estat, com dèiem abans de la pausa, el de Miquel Travé, Isaac Vilalta.
Doncs sí, el palista local, cinquè als passats Jocs Olímpics i que dissabte va aconseguir la victòria a la prova de CU slàlom en un escenari que coneix a la perfecció. Ell mateix ho explicava així al Tot Gira.
Sí, a veure, jo he nascut aquí a la Seu d'Urgell. Al final he estat entrenant aquí tota la meva vida, des que vaig començar amb 8-9 anys. I m'ho conec com casa meva, com cada racó de casa meva.
Ahir, Través va quedar sense opcions de medalla a la modalitat d'aquella cross, després de caure eliminat al llarg del matí. Malgrat la pluja, el protagonista, en molts moments, els aficionats han omplert les graderies del Parc del Segre.
Les seleccions espanyoles d'hoquei patins tornen aquesta tarda d'Itàlia després d'haver guanyat els dos mundials absoluts. La masculina el va guanyar ahir en l'últim partit de Guillem Cabestany a la banqueta Montsemir.
I va arribar el 2021 després de tancar la seva etapa al Porto i plega ara per entrenar al Calafell. Amb ell a la banqueta, la selecció espanyola ha guanyat dos europeus i un mundial, el d'ahir a Itàlia, amb una victòria per 2-1 contra l'Argentina.
Quan tens la sort de reunir-ho amb un títol, doncs s'ha d'intentar estar amb el cap fred perquè se te'n pot anar una mica al cap creient-te el que no és, però no puc enganyar-te i estarem unes horetes o uns dies sense tocar de peus a terra de l'alegria de ser campions del món.
César Carballeira i Pau Bargalló van marcar els gols de l'equip espanyol, en què també va destacar la bona actuació del porter Carles Grau. És el 18è mundial que guanya l'equip espanyol masculí, que aquesta tarda, com deies, torna a Barcelona, igual que la selecció espanyola femenina, que dissabte va guanyar per 2-0 Portugal i va sumar el 8è campionat del món. De fet, Espanya va fer triplet, perquè també ha guanyat en aquests World Roller Games el Mundial Sub-19.
De setmana ens ha deixat horts catalans i també molts noms propis, i un d'ells és el d'Isaac Fernández, el tècnic del Cadí la Seu. Ha passat d'estar a l'atur fa unes setmanes a Marta García guanyar un títol.
El de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet, que el Cadí la Seu va guanyar ahir en superar en la final l'Uni Girona per 68-55. El partit se va decidir en el tercer quart amb un parcial claríssim de 24-3 de les urgellenques sobre les gironines. Anna Palma o Júlia Soler són les úniques jugadores, les úniques la temporada passada, que per tant repeteixen en este equip, que també ha canviat de director. L'extècnic del Barça, Sant Feliueng, va arribar a principis de mes a la banqueta quan Fabián Tellez, per sorpresa, va deixar la feina i Isaac Fernández s'ha coronat ja amb el primer títol.
Jo ja em pensava que la cosa seria això, lo típic que al novembre, desembre, per desgràcia, perquè no li vols cap mal a cap company de professió, hi ha algú que canvia d'entrenador, que allà pogués sorgir alguna oportunitat, no? Més lluny de la realitat, aquesta oportunitat va sortir que no havia pràcticament ni començat la pretemporada, no?
El Cadí la Seu començarà la Lliga precisament contra l'Uni Girona, però encara haurem d'esperar un parell de setmanes. De fet, la competició i este partit se jugarà el pròxim dissabte 5 d'octubre.
Aquest cap de setmana ha començat el Mundial de Ciclisme amb les proves contrarrellotge a les categories d'elit, tant masculina com femenina. Isaac, el que hem viscut ha estat històric.
Doncs sí, victòria per a Grace Brown i Remco Evenepoel, els dos mateixos que fa poques setmanes van aconseguir l'or olímpic contrarrellotge. Mai abans el campió olímpic contra el crono aconseguia repetir l'or mundial en un mateix any, i ara, dos de cop. El Mundial ha arrencat amb les cronos absolutes, amb bon paper de la Paula Blasi, la Mireia Benito i el David de la Cruz, tot i que lluny del podi. Ara venen les proves de les diferents categories. Avui, per exemple, l'Adrià Periques ha estat 16è a la Crono Júnior, una prova en què el belga de Montbrió del Camp, Matisse van Kerkhove, ha estat tercer. El cap de setmana que ve es tancarà amb les proves en ruta en categoria absoluta amb Pogacar, Evenepoel, Van Der Poel o Vollering, Kopecky o Neve Adoma com a grans noms.
La polèmica del cap de setmana a MotoGP és l'avançament guanyador que li va fer ahir Enea Bastianini a Jorge Martín per guanyar el Gran Premi de l'Emília-Romanya de MotoGP. Un avançament que, segons Marc Márquez, havia de ser sancionat. Damià Aguilar.
Quan va acabar la cursa, el representant de Bastianini va entrar a la sala de premsa del Misano Adriático cridant que aquell avançament havia estat el més pur estil Marc Márquez. Per al tro de Cervera, el matís és que l'Enea va anar fora pista y para eso es merecía sanción, de la resta lo acepta.
Es verdad que ha sido un adelantamiento de los que he hecho yo, pero si en ese adelantamiento tú vas de fuera de la pista o el otro piloto acaba en el suelo, es sancionable. Y yo he hecho adelantamientos, he cometido errores, ha sido sanción y he dicho sí, pido perdón, sancionable, son carreras, se va al límite.
No hi va haver sanció, ni tan sols investigació. Victòria per Bastianini, segona posició per Martín, tercera per Marc Márquez. D'allò en diuen incident d'última volta. Jorge Martín diu que reserva emprendre accions futures en pista.
Si en alguna situació lo tengo que usar, dirección de carrera no podrá hacer nada. Es una arma que tengo guardada, no creo que la use y espero no tener que utilizarla.
Bé, Martín encara té 6 caps de setmana per posar en marxa el seu pla si és que es dona la circumstància. Pròxima cursa, aquest cap de setmana a Indonèsia.
I avui dilluns toca triar el personatge del cap de setmana. Sorry.
enjoying his finishes for the third time in Formula One. Lando Norris takes the checkered flag. A dominant drive complete.
L'heu sentit, Lando Norris ha sumat la tercera victòria de la temporada d'una cursa de Singapur on no va tenir rival. És el personatge del cap de setmana que normalment ens l'acostarà a l'Eudald Serra, però que avui ens ho fa la Marta.
Doncs sí, l'ha guanyat esta cursa en el Gran Premi de Singapur, que a més, Laia, és la més llarga del campionat, amb 62 voltes, i molts diuen que és un dels circuits més exigents, precisament per això, per la durada i també per la molta calor que fa. Però el cas és que els McLarens van tirar molt i molt bé, perquè a esta victòria de Lando Norris cal sumar també el podi en la tercera posició del seu company d'equip, Oscar Piastri. Només tenia 7 anys quan Lando Norris va pujar al seu primer vehicle, que era un kart amb el que va participar en un torneig regional. Després van arribar altres competicions, sempre seguint una miqueta el full de ruta i convertint-se en el pilot més jove en aconseguir un títol del Mundial dels Pilots Joves. I amb 24 anys va guanyar, ara ja ha debutat en la Fórmula 1, guanyant prèviament la Fórmula 3 europea l'any 2017 i subcampió en la Fórmula 2 un any després. Ha compartit equips amb Carlos Sainz Jr., amb Daniel Ricciardo i ara, com dèiem, amb Oscar Piastri. En la general del Mundial se manté en la segona posició, perquè això sí, de moment hi ha coses que no canvien i Max Verstappen segueix liderant 20 punts més.
Doncs aquest és el personatge del cap de setmana, Lando Norris. És el que ha triat avui la Marta Garcia per acostar-vos a la seva història. Cada dilluns, ja ho sabeu, un nom diferent, un personatge diferent que anirem descobrint del cap de setmana. Fins aquí la informació esportiva, les 7 més esports del Tot Costa. Seguim al Catalunya al migdia amb la segona hora i el Joan Puto.